Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia.
Doncs fa dues setmanes vam deixar penjat el Beethoven, la novena sinfonia de Beethoven, per fer aquest parèntesi, en aquest Donem la nota, en aquesta secció de música clàssica, per fer aquest petit parèntesi per parlar del Falstaff, que s'ha fet aquest divendres passat al Teatre Auditori. L'hem de reprendre, perquè aquesta novena sinfonia de Beethoven, ho vas dir el primer dia, té un moviment molt famós, que és el que hem deixat pel final.
Sí, l'últim moviment, que és el que li dona nom a la sinfonia, la sinfonia número 9, coral, és un moviment molt especial, i en els altres dos programes de fa 15 dies i 3 setmanes vam parlar de la sinfonia, vam acabar en el tercer moviment, faltava aquest últim, que bé, és el que aquí li dedicarem avui l'espai.
Aquest quart moviment, que de fet... és una... De fet, en aquest cas sí que a vegades, sempre et dic que a vegades la música clàssica la gent potser no en té tant coneixement, o jo no en tinc tant coneixement, però en el meu cas sí que la coneixia. Aquest quart moviment el coneix tothom.
Sí, clar, aquest quart moviment és famosíssim, ha esdevingut l'himne d'Europa i bueno, és un moviment més que conegut. Però mira, si et sembla, escoltem... Fa 15 dies vam acabar amb una obra que us vaig dir, no us dic què és i la reprendrem. Escoltem-la.
Som-hi?
Bé, això és la fantasia coral, opus 80. És una obra que va escriure Beethoven el 1808, són 16 anys abans de la novena, però que si recorda una miqueta aquesta sinfonia coral. Beethoven va escriure aquesta obra, com us dèiem, el 1808, sobre un poema, en aquest moment no era de ningú conegut, però ell li va quedar sempre aquestes ganes, ell des de molt jove tenia ganes de musicar aquest poema de Schiller. Schiller i Goethe eren els dos escriptors de referència de Beethoven, representaven per ell el màxim exponent del romanticisme. No? I en aquesta Oda a l'alegria de Schiller, que és un poema del 1770 i tants, ell li va impactar molt, perquè d'alguna manera representava aquest ideal romàntic. No? Parla de l'alegria, però parla de la fraternitat humana, de tots els homes esdevenen germans, el gran petó universal de l'amistat. Són conceptes que fins aleshores ara ens sonen potser una mica carrinclons, potser, però en aquell moment despertaven aquest sentiment romàntic. No? Hem de declarar que romanticisme no és plorar com un tonto davant d'una novel·la rosa.
No, però
el moviment romàntic, veure, és un moviment que trenca...
També és veritat que una mica cursi sí era el romanticisme.
Bueno,
eh?
però nosaltres som hereus del romanticisme. Eh? El nostre pensament com a societat és hereva d'aquí. El romanticisme trenca amb tot l'anterior, amb tot aquest concepte en el qual l'home no comptava per res, i d'alguna manera, doncs, Beethoven... agafa aquest missatge de Schiller, no?
És un exemple aquest del pèndol de la història, no? Que sí. Passem de més llibertat a més ordre, més llibertat, més ordre, més
bueno,
creativitat.
És un canvi conceptual molt important, no? I pensa que fins aleshores la fraternitat humana era un concepte que no existia.
Mm. En tot cas, portem 4 minuts i mig de secció i encara no hem parlat de la novena sinfonia.
Com deia, Beethoven volia posar música a aquest poema i no havia trobat mai el moment. I quan va arribar la novena va pensar, ara és el moment. Però es va trobar amb un conflicte. No hi havia hagut mai una part cantada en una sinfonia fins aleshores. I llavors ell va estar intentant trobar la manera de poder inhibir d'una manera lògica aquesta part, aquesta oda a l'alegria en la seva sinfonia. i se li va acudir la forma del recitatiu. Què és un recitatiu? El recitatiu és això. Escoltem-ho.
Was Gott den Vätern alter Zeiten geredet und verheißen hat, erfüllt auch in Werk und in der Tat.
Això era el recitatiu.
Un recitatiu és una forma que ja ve del barroc, que és en un moment determinat quan s'explica una cosa, s'expliques aquest tipus de cant, és més un parlat cantat, no? On s'explica quelcom. Ell va dir, vale, doncs posarem un recitatiu, i ja veurem més endavant que la part coral s'introdueix en un recitatiu. Però clar, d'entrada no ho podia posar. No ho podia posar perquè hagués sigut una mica amb calçador. Llavors se li va acudir una forma molt, molt, molt enginyosa, que és explicar en un recitatiu musical, explicar què ha passat fins aleshores en aquesta sinfonia. Sentirem ara un momentet, recordem què passava en la sinfonia. Bé, hem sentit com començava la sinfonia, primer moment. Això és el segon moviment. I ara sentirem el tercer. Hem sentit molt breument els inicis del primer, segon i tercer moviment. Molt bé, doncs llavors Beethoven, al començar el quart moviment, el moviment coral, posa una fanfàrria, quelcom que anuncia que ve quelcom de diferent, però llavors amb un recitatiu musical dels baixos ens explica què ha passat fins aleshores. Escoltem-ho. Aquí està anunciant quelcom, eh? Els xelos estan en aquest recitatiu, diuen, bé, ara ens podríem inventar una història, no? Dir, mira, què ha passat fins ara, no sé què, i què ha passat? Mira, primer moviment. Ens explica. El primer moviment sonava així. I ara ens explicarà què passava en el segon. Insisteix en el recitatiu i ens explica. Hi ha hagut un tercer moviment i el tercer moviment sonava així. I ara ens prepara per una cosa nova, que és ens anuncia com serà el quart moviment. Això ha sigut l'anunci, diu, això només és un anunci, però el tema principal del quart moviment serà aquest, que ara ens el presenta. Aquest és el
ara
famós,
ja comencem,
el tema,
ja
ara comencem a entrar
ja
en matèria.
Entrar en matèria.
És el tema arxiconegut, que és el tema principal d'aquesta novena. Bé, fins aquí, ell en fa la part instrumental amb aquesta presentació dels temes. Hem sentit
com una mica més fosca, però aquesta versió...
Sí, 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 perquè tot anirà canviant, anirà canviant a partir d'aquí. Doncs ara que ja hem sentit, aquest tema, que és conegut, el tornem a sentir moltes vegades, quan acaba aquesta part instrumental, llavors és quan comença realment la part ja hem trobat l'excusa, hi ha hagut el recitatiu, la presentació dels temes, i ja sabem com anirà aquest quart moviment. I ara és quan ell ens presenta aquesta entrada. Un altre cop, aquesta fanfàrria que desperta els morts, no? I llavors ja entra, és quan entra el baríton amb el recitatiu de veritat, el recitatiu cantat.
L'inici de part cantada,
Que és el... Sí. Aquesta és l'entrada del baríton, és l'única part del text que no és de Schiller, és de Beethoven. Beethoven aquí diu, amics, no en aquest to, no d'aquesta manera, perquè això que està sonant abans sona una mica guerrer, no? Diu, no. Entonem uns agradables cants de joia i alegria. I llavors és quan entra de veritat el cor, quan diu alegria, alegria, bella espurna divina, i ho canta el baríton també. Ara aquí hem entrat en el poema de Schiller, ja ho està dient. Alegria, bella espurna divina, filla de l'Elisi, i l'Elisi és el paradís de la mitologia grega. Entrem ebris de foc celestial al teu santuari. I bé, no llegirem tot el text perquè és molt llarg i el van cantant, però ja diu, tots els homes esdevenen germans en aquesta alegria divina, tothom que abraça la teva alegria sent un alleujament, etc. I això és pròpiament aquesta oda a l'alegria de Schiller ja musicada. Com deia Beethoven, feia molts anys que ho volia fer, i de fet un amic de Beethoven, en la seva junta, quan Beethoven tenia 22 anys, un amic que era també amic de Schiller, li va enviar una carta a Schiller dient-li que li enviava una obra, una cançó de Beethoven, dient-li, mira, t'envio una obra d'un compositor molt jove, que és un jove que promet i que vol algun dia posar música a la teva oda. I estic segur que el dia que ho faci serà quelcom extraordinari.
Doncs tenia raó.
Era premonitori. Bé, llavors, després de tota aquesta part cantada, un moment que és l'obsessió de Beethoven. Beethoven, ja m'ho he dit moltes vegades, es tenia per un compositor mediocre. Ell no, considerava que no arribava a ser, sobretot amb les fugues, ell no era perfecte. I doncs sempre, en algun moment de les seves obres, surt una fuga per ell mateix forçar-se o obligar-se a treballar el que és una fuga. Una fuga, ja ho hem dit altres vegades, és la forma musical en la qual hi ha un tema, un motiu musical, que comença i llavors quan aquest motiu musical va continuant, un altre instrument o una altra veu comença, és com un cànon, però molt més complexa que un cànon, no? I que es va formant. I ja veuràs, ho sentirem, que és el següent track.
Endavant. Costa una mica entrar.
Bé, just abans de la fuga, com sentim ara, hi ha una marxa que amb el tema inicial de la sinfonia, el papà, 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 doncs Beethoven agafa aquesta cèl·lula i amb la melodia de l'himne de l'alegria fa aquesta marxa. Que és aquest tema del papà, 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 del principi de l'obra, però completament transformat ja agafant el tema aquest principal de l'alegria. Lauf I ara és quan comença realment la fuga. De fet, aquest quart moviment en si podria ser una obra sola. El que passa que Beethoven la va englobar dintre d'aquesta novena sinfonia, perquè ell ja feia 8 anys que havia escrit la vuitena, ja estava sord, estava malalt, i ja, bé, d'alguna manera no, pensava que segurament no tindria molts més anys per davant per composar. Encara en va tenir 3, si no m'equivoco, però bé, no, ell ja volia música, això, i la va posar aquí perquè fos una dintre d'aquesta sinfonia que ell considerava la seva gran sinfonia, doncs donar-li encara una projecció més gran. Tot i que, com et dic, si Beethoven hagués viscut molts anys menys, jo penso que segurament potser hauria reformat aquesta obra i hauria fet que aquest moviment per si sol fos una obra sola.
O sigui, dona per fer-ne una...
Dona, sí, perquè com veus... És...
I ell es considerava un compositor mediocre. Bueno, m'ha quedat això...
Bueno, potser no, mediocre no és la paraula, però ell admirava molt a Händel, admirava molt a Bach, per aquesta manera que tenien de dominar la música. Ell pensava que ell no en sabia tant com ells. No? I ara aquí ve un moment que en podríem trobar molts, però si em permets, jo aquí el que ve ara... que ara, després d'això, ve l'entrada, la gran entrada del cor amb el gran tema, amb el tema conegut. Aquí Beethoven, com en molts altres moments, però en parlarem aquí, fa allò que només fan els genis. I és el que marca la diferència. Són aquells petits detalls, aquella pinzellada petiteta, que fa que una cosa bona sigui excepcional, sigui una meravella.
Escoltem primer o com ens
expliques? Mira, sí, posa el que ve ara, que és l'entrada del cor. Bé, aquesta és l'entrada.
Això, és la que ens ha quedat tot marcat. No?
Una entrada apoteòsica. Doncs no, jo aquí he fet trampes, jo aquí he tallat la música. He tret una cosa que...
No podem confiar en tu, veig, eh?
Bueno, no, és per mostrar-vos. Aquí Beethoven, si us heu fixat, hi ha la... Ja veuràs, torno a posar el mateix i parlo jo sobre. Aquí ara, ja veuràs, hi ha una presentació harmònica, la corda fa un acord major, es queda la trompa, i ara hi ha l'entrada. I ens agrada com sona, no? Doncs bé, també fer una cosa encara més impressionant, que és que entre aquest acord major i l'entrada hi posa un acord menor. Per què ho fa, això? Ho fa perquè li agrada, però sobretot ho fa perquè la nostra orella...
Per contrast.
Per contrastar, evidentment. L'acord d'aquest que ens ha fet s'acaba amb un acord de si major. Un dia parlarem d'això del major i menor, perquè dona molt de si, però fa un acord de si major. I l'entrada del cor també és amb major, és amb re major. Llavors, ell què hi fa? Entremig d'aquests dos acords majors ens hi posa un acord menor. Per què? Perquè llavors ens predisposa la nostra orella, es predisposa el nostre esperit a sentir quelcom que vindrà amb un to menor. Quan fem una cosa amb un to menor és una mica com enfosquim una miqueta la música. Però què passa? Que el que ve no és en menor, és en major, amb la qual cosa el contrast encara és més bèstia. Ja veuràs, escoltem-ho tal com és, que és el següent track.
Sí.
Fa un acord menor, dius, ai, la cosa s'enfosqueix i de cop es fa de dia, és la llum divina que, pam, apareix de cop, i llavors, amb la qual aquesta entrada és encara...
Sí, t'imagines els cavalls cavalcant per la...
Aquest tema ja l'havíem sentit, i ara el tornem a sentir, però en sona més brillant, i és el mateix, perquè, doncs precisament aquesta petita pinzellada del mestre que fa que això, tingui aquesta explosió, no? Bé, aquest hi ha aquest tema més que conegut, que sona, i doncs al final torna a haver-hi una fuga del cor, torna a haver-hi tot molt treballat, i ens acaba aquest moviment, posarem el número 13, que és el final,
uh-huh.
Que és l'última entrada dels solistes.
I tant, endavant.
Aquí ara ja és l'última entrada dels solistes. Tornant a repetir, filla de l'Elisi, abracem el petó universal que abraça tota la humanitat, tots els homes esdevenen germans. Ho diu tots els homes, inclou les dones, eh?
Sí, sí, en aquest moment era un genèric.
Tota la humanitat, era un genèric, estem parlant del segle XIX, era un genèric. Tota la humanitat. I el cor ratifica aquestes paraules... I acaba llavors ja amb un moment de relax, que és aquest. És el gran petó del universal, la gran abraçada a tota la humanitat. Bé, ho deixarem que soni fins al final, així sentirem
tant,
com acaba.
Evidentment,
aquest últim moviment acaba d'una forma apoteòsica, com no podia ser d'altra manera. Diuen les cròniques que quan Beethoven va estrenar aquesta sinfonia, que ja estava pobre, ja estava sort perdut, clar, quan va acabar, només va sentir el silenci, no? I no va ser fins que el primer violí de l'orquestra el va fer girar, que va veure realment l'explosió del públic, que estava realment no havien sentit mai una cosa així. El públic estava en un èxtasis total, no?
Doncs...
Clar, ell sentia el silenci, no?
Acabarem amb aquest èxtasis total, esperem que tots nosaltres també el sentim ara en aquesta...
Estic convençut, perquè és que la novena és una obra universal que tots hauríem de sentir com a mínim una vegada a l'any.
Doncs ho intentarem, aviam si aquesta any la podem escoltar sencera. Lluís Cabal, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens veiem dilluns que ve.
Dilluns que ve, doncs vinga.